Notícies en xarxa. Edició matí.
La trobada que mantindran divendres vinent el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president català, Pere Aragonès, ha planat sobre els actes polítics d'aquest dissabte. Rafael, molt bon dia.
Molt bon dia. Des de la seu del PSC, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el primer secretari, Salvador Illa, han reiterat la seva satisfacció pel full de la ruta acordat ahir amb el govern català, mentre que el conseller Roger Torrent reclama una amnistia en el marc d'aquest procés del diàleg.
La població catalana accelera el seu envelliment, segons un estudi de la Fundació Adecco. La taxa d'envelliment s'ha disparat del 120% el 2019 a gairebé el 124%. El 2020, les dues raons principals, la caiguda de la natalitat i l'augment de l'esperança de vida.
A Catalunya, per cada 100 menors de 16 anys, hi ha quasi 124 majors de 65 anys. Unes xifres desorbitades, sobretot si els comparem amb els de fa 10 anys, quan la taxa era tan sols el 101%. Amb tot, Catalunya ocupa el desè lloc a nivell estatal i demarcació de Lleida és la més envellida a nivell català.
L'arribada del bon temps i les vacances provoca que algunes persones que tenen mascotes a casa les abandonin perquè no es volen responsabilitzar.
És una realitat que passa cada estiu i tot i que les lleis s'han endurit amb sancions econòmiques més altes per maltractament i abandonament i que des del final de l'any passat es reconeixen els animals com éssers que senten i no coses, i encara hi ha molta feina a fer.
I el temps també és sempre protagonista, també en aquest dissabte, dia 9 de juliol de 2022. El que fem seguidament és connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà està la nostra companya Estel Figueres. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Dissabte ha vingut marcat per aquest cel serè durant el matí. També la temperatura ha estat una miqueta més alta que no pas la del divendres, sobretot a punts de l'interior. Amb tot, esperem que la tramuntana al llarg de la tarda ja vagi girant a vent més fluix i variable, i també a la resta del litoral s'acabarà d'imposar aquesta marinada que fins i tot ens deixarà algun cop moderat. La temperatura que arriba a valors que poden arribar a voltar entre els 28-30 graus a la façana litoral, a l'interior encara esperem que pugi al llarg de la tarda, valors que poden arribar a voltar els 34-35 graus. De fet, aquest ambient càlid es mantindrà no només el dissabte, sinó també el diumenge, amb xafogó al litoral, i aquesta estabilitat es mantindrà també durant la setmana que ve, i això farà que mica en mica aniran pujant la temperatura. De fet, esperem que arribin a tocar sostre a mitjans de la setmana que ve. De moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel, per aquesta informació del temps. I en esports, parlem de la selecció espanyola femenina, que debuta amb victòria a l'Europeu d'Anglaterra.
El combinat espanyol amb 6 catalanes van superar 4-1 Finlàndia. La propera cita de la selecció que dirigeix Jorge Vilda és dimarts al 12 contra la potent Alemanya.
I també parlem dels moviments en el mercat del futbol.
Clement Lenglet jugarà cedit al Tottenham la temporada vinent i el club anglès no té opció de compra. De la seva banda, l'Espanyol va anunciar ahir l'incorporació de Vinícius Souza. L'Espanyol femení ha anunciat la renovació per una temporada més de la jugadora russa Nadia Karpova.
I Joan Oriol, el capità del Nàstic de Tarragona, seguirà liderant l'equip gran almenys una temporada més.
El cambrilenc s'ha guanyat la renovació gràcies al seu gran rendiment esportiu i s'ha convertit en un dels jugadors més importants de l'equip grana.
I en bàsquet, Xevi Pujol renova com a director esportiu del Baxi Manresa.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia, són les 2:04 d'aquest dissabte, dia 9 de juliol de 2022, i això és el Notícies en xarxa. Com sempre, l'informatiu de la xarxa de comunicació local, amb el que repassem tota l'actualitat d'aquest cap de setmana. Recordem les persones que treballem des de primera hora per tal de fer un repàs, com diem, a les notícies d'aquest dia i també del que ens depara aquesta pròxima setmana. La producció, Laura Rovira i Miquel Llevaria, la coordinació és de Carme De Fet i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen Rafael Claramunt i jo mateixa, Sílvia Petit. Avui comencem parlant de política i justament d'aquesta trobada que mantindran divendres vinent el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president català, Pere Aragonès, ha aplanat sobre els actes polítics d'aquest dissabte.
Des de la seu del PSC, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha reiterat avui la seva satisfacció pel full de ruta acordat ahir amb el govern català. El primer secretari, Salvador Illa, ha afegit que aquest diàleg entre l'Estat i la Generalitat s'ha de dur a terme també entre catalans.
Una política útil que busca restaurar los afectos, restaurar las relaciones, que Catalunya sea más habitable.
Volem un diàleg entre catalans com a complement del diàleg entre governs. I aquesta és una fita molt important a la que nosaltres no podem renunciar i que jo torno a reclamar avui des d'aquí.
Des de Sant Cugat, el conseller i expresident del Parlament, Roger Torrent, reclama una amnistia en el marc d'aquest procés de diàleg.
L'estat espanyol ha respost a la dissidència política, a la llibertat d'expressió política d'un determinat moviment polític amb mètodes repressius que, insisteixo, tenen una vessant judicial, tenen una vessant de presó, però també tenen aquesta vessant d'espionatge. Per tant, des del nostre punt de vista, la millor manera de defensar un procés de negociació política és amb garanties de que això no passi, òbviament, i per això defensem una amnistia a través d'aquest procés de negociació.
Durant l'inici d'aquesta campanya que porta per nom Prou repressió, amnistia, justícia i reparació, un grup de suport dels detinguts de les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél han acreditat els participants.
Mentrestant, l'actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha rebut el suport de representants a l'àmbit polític, cultural i empresarial aquest matí a l'Ateneu barcelonès. Li han fet costat davant la possible obertura del judici oral per presumptes irregularitats quan era al capdavant de la institució de les lletres catalanes.
Durant l'acte s'ha presentat el manifest que ha rebut més de 8.000 signatures de suport i ha destacat l'absència de càrrecs destacats d'Esquerra Republicana. Laura Borràs ha volgut evitar pronunciar-se sobre aquest fet.
No he trobat a faltar ningú perquè tothom hi ha estat. No han pogut ser-hi personalment moltes d'aquestes persones, però les persones del govern que són de Junts per Catalunya hi són totes signant el manifest. Per tant, no he volgut en cap cas que ningú deixés de dur a terme les seves agendes polítiques i nacionals del país per donar suport a un acte privat sabent que els tinc al meu costat.
Has més enllà de l'acte, troba a faltar més suport d'Esquerra.
Jo agraeixo tots els suports que tinc.
Borràs ha reiterat la seva innocència i assegura que no pensa renunciar al càrrec. Són les 2:07. Avui és dissabte, dia 9 de juliol de 2022. Tenim més temes, també més actualitat política. Anem cap a les Terres de l'Ebre perquè la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, visita Amposta i anuncia el calendari per començar a actuar al Delta de l'Ebre a partir d'enguany. Ens ho explica la nostra companya Diana Mar, de Canal Terres de l'Ebre.
Aquest divendres a la tarda, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha visitat Amposta per presentar l'estratègia del Delta, després d'haver-ho fet prèviament al Parlament de Catalunya. El pla inclou mesures i solucions a curt, mitjà i llarg termini per evitar la regressió del Delta i la subsidència, amb solucions basades en la natura i defugint de picabaralles estèrils. Escoltem Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica.
L'única manera de protegir-lo és anant tots a una. I ja sé que això pot semblar una altra evidència, però és que fins a dia d'avui no han anat tots a una. A mi em serveix de ben poc al Parlament de Catalunya discutir amb el diputat d'aquest partit polític, amb el diputat de l'altre partit polític, a veure qui surt més a la tele, a veure qui fa aquella declaració més punyent, a veure qui li fa al revés a l'altre. No serveix absolutament de res, perquè al final només hi ha un perjudicat, i és el nostre Delta.
Sobre les actuacions concretes, Jordà ha contraposat la seva estratègia als cants de sirena i promeses buides, apostant per un model de cohesió amb la base sobre la sostenibilitat i utilitzar el coneixement existent per fer front als problemes de l'espai en tres escales temporals. D'una banda, el curt termini entre 2022 i 2023, el mitjà entre 2025 i 2028 i el llarg termini, l'horitzó de 2050.
Es diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz.
Les 2:09 i tenim altres qüestions també per repassar en aquest dissabte. Parlàvem de l'actualitat política i també volem explicar què passa quan arriba el bon temps i les vacances, que provoca que algunes persones que tenen mascotes a casa les abandonin, o bé perquè no saben què fer amb elles o no es volen gastar uns diners deixant-les a una guarderia especial per a gossos i gats i d'altres animals. És una realitat que passa cada d'estiu. I tot i que les lleis s'han endurit amb sancions econòmiques més altes per maltractament i abandonament i que des de finals de l'any passat es reconeixen els animals com a éssers que senten i no coses, encara hi ha molta feina a fer. Parlem amb Sheila Micó, directora de l'associació Revolución Pata, que s'encarrega de rescatar i cuidar animals que s'abandonen. Sheila, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
Doncs així és, no?, que arriben èpoques de vacances i en molts casos els animals de companyia justament es converteixen en un problema.
Sí, malauradament, no?, arriben aquestes dates que la gent comença a fer plans, la família comença a disfrutar de les seves vacances i, per desgràcia, moltes d'aquestes famílies decideixen abandonar la seva mascota.
Passa pràcticament cada any, i tot i que ajuntaments d'arreu de Catalunya engeguen moltes campanyes per conscienciar, és un fet que és real i continua passant.
I, malauradament, és una realitat que encara no podem comptabilitzar al 100%, no? No podem parlar de xifres exactes ni de xifres molt reals que ens diguin exactament com és el problema, i això no ho podem fer perquè molts d'aquests animals que recolleixen del carrer moltes vegades som associacions com la meva, que vulguis que no, sí que portem una comptabilitat, no?, d'aquests animals que recollim, però no hi ha cap estament públic que ens demani aquesta informació per poder saber quants animals es recullen al carrer, no?
Possiblement encara falten més coses per evitar que passi, per exemple, això, no?, aquest abandonament quan arriba l'estiu, hagi algun tipus de sanció, obligació del xip, moltes coses que ja hi són, però encara falta molta feina a fer, Sheila.
Sí, per desgràcia encara falta molta feina a fer. Jo crec que tot començaria pel tema de l'educació, no? Si informéssim, eduquéssim més a la gent, si donéssim més informació del que és tenir una mascota, no? Probablement ens evitaríem molts d'aquests problemes, molts abandonaments i moltes situacions desgraciades, no? Per aquests animals que arriben a casa com un cadell, tot molt divertit, molt maco, però que quan la gent comença a descobrir les responsabilitats econòmiques i de temps que comporta tenir una mascota, doncs acaba sent abandonat.
I avui en dia l'oferta per poder deixar ben cuidat aquest animal és molt important. De fet, ja no centres d'acollida, de guarderia, sinó molts hotels, establiments, on es permet també dia d'avui l'entrada d'animals. Per tant, és una excusa fàcil abandonar.
Cada vegada hi ha més turisme respectuós amb les nostres mascotes. De fet, un turisme superinteressant, un turisme per fer coses molt maques, per visitar coses molt maques amb les nostres mascotes, i qui l'abandona és realment perquè vol. O sigui, no perquè no tingui opcions, perquè ja és el que deies, ja no és que només puguis viatjar amb la teva mascota, que cada vegada hi ha més opcions, sinó que, a més, cada vegada hi ha molts més serveis de guarderia, de nanis per runis, vull dir que cada vegada tenim més opcions perquè cuidin de la nostra mascota amb la nostra ausència.
Quan parlem d'abandonament, sobretot ara que ara l'estiu, és a qualsevol lloc, és a dir, des de la porta d'una protectora, des d'un carrer abandonat, des d'un bosc, podeu trobar animals de companyia en qualsevol banda, Sheila?
A qualsevol banda. O sigui, ara ja hi ha coses molt descarades. Fa poc una associació que es diu Gaia de Tarragona van recollir una caixa que van deixar al mig del carrer, una caixa amb 6 cadells, on a més de ficar la data de naixement d'aquests cadells, ficava o sigui, qui eren els pares d'aquests cadells perquè se sapigués quina raça serien quan fossin grans, no? I deien, por favor, los queremos mucho, pero no podemos, cuídenlos mucho, son de raza tal y nacieron en tal fecha, no? O sigui, ja tal descaro en fer ja un munt de coses i deixar-los de qualsevol manera, i com això no està sancionat de cap manera, no s'acaba mai.
Sheila, el fet d'abandonar una mascota que ha viscut un temps amb nosaltres, a més, li crea un trauma al pobre gos, al pobre animal, perquè, clar, ja ha conviscut amb aquella família.
Sí, el trauma que se'ls genera als animals és brutal, i això afecta també a l'hora de poder tornar a trobar una família que es pugui fer responsable d'aquest animal. O sigui, a més, no sols s'ha d'assumir les responsabilitats que tenia l'animal, sinó treballar amb tots aquests traumes i tota aquella motxilla que aquell animal arrossega, no? Que moltes vegades acaba sent, doncs, una qüestió de dependència a l'hora de sortir de casa, doncs, que el gos tingui problemes per quedar-se sol, o que el gos, doncs, bueno, tingui una sèrie de problemes que ven a la conseqüència d'aquella situació de la que ha tingut que patir, no?
Per les persones que ens puguin escoltar, Sheila, que en algun moment puguin trobar un animal abandonat, què és el que cal fer? Quin seria el procés per poder salvar aquella mascota trobada?
Doncs mira, per salvar aquella mascota trobada i per salvar totes les que tenen que venir per darrere, per desgràcia, jo el que abans sempre deia que les associacions podem ajudar i podem estar i podem estar, però a partir d'ara el que jo demanaria és que tothom truqui a la policia de la seva localitat, que són, al final són els ajuntaments qui s'han de fer responsables de la recollida i l'atenció d'aquests animals, perquè si no, no hi hauran dades oficials de tots els animals que es recullen del carrer. I si no hi ha dades oficials, no hi ha problema. I si no hi ha problema, no hi ha solucions.
I per part vostra, per part de les associacions que treballeu amb animals doncs, abandonats o que rescateu, què és el que demaneu? Què és el que voleu que es compleixi a nivell de lleis o de mesures per evitar tot això?
Que es controlin les camades. La gent, la ciutadania, el poble, ho està fent bé, estan adoptant. Cada vegada hi ha més gent responsable que adopta i que és conscient, però malauradament, i més en ciutats com la nostra, no?, que són ciutats que creixen de manera perimetral, ciutats com la nostra, doncs hi ha molta gent que té ossets al voltant, que no els castra, hi ha moltes camades indesitjades, hi ha molt descontrol de tots els gossos, de tots els naixements, de tot el que s'està creant, no? Llavors, demanem que es controlin les camades, perquè el que és la ciutadania està fent la seva feina, que és adoptar i ser conscient.
Sheila Micó, directora de l'associació Revolución Pata, gràcies per atendre'ns, per la tasca que feu dia a dia, i esperem que la gent es conscienciï més que un animal és un ésser viu que sent que pateix aquest abandonament. Gràcies, Sheila, i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres,
Sílvia. Gràcies. Solo si es contigo. Solo si es contigo. Les 2:17, estem en aquest dissabte, dia 9 de juliol. Això és el Notícies en Xarxa, informatiu que fem de cap de setmana, edició migdia, per tal de repassar l'actualitat. Parlàvem també de l'abandonament de gossos, tenim altres qüestions. Hem de lamentar que aquest matí els bombers de la Generalitat han rebut un avís, com dèiem, quan faltaven pocs minuts per les 10, d'un incendi al carrer Pablo Neruda, de Segur de Calafell.
Hi havia 4 persones al pis quan s'ha originat l'incendi, que ha cremat totalment una habitació. Tot i això, no ha hagut cap persona ferida, ja que s'ha resguardat a la planta superior de l'immoble. Per extingir el foc, han treballat amb 6 dotacions de bombers i en pocs minuts han pogut apagar el foc. I tot ha quedat en un ensurt i danys materials.
I també hem de parlar d'un accident de trànsit que s'ha produït sobre les 12 del migdia a la carretera C-242, a l'alçada del municipi de Cornudella de Montsant.
Les 2 motos han xocat frontalment, provocant ferits de diversa consideració. La motocicleta, que circulava en direcció Reus i en la qual només anava una persona, ha sortit de la via i ha impactat amb l'altre vehicle on anaven 2 persones. El punt exacte on s'ha produït l'accident ha estat a la sortida de Cornudella, comarca del Priorat, i on s'han traslladat una ambulància, un helicòpter de sistema d'emergències mèdiques i bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra.
Les 2:18, pendents també de com avança, si hi ha persones ferides, com dèiem, en aquest incident entre 2 motos a Cornudella de Montsant, que s'ha produït fa pràcticament 2 hores. Parlem de salut seguidament, perquè recentment s'han conegut 2 estudis sobre medicaments destinats a tractaments de càncer. Un d'ells és l'estudi d'Ebra, que demostra l'eficàcia d'un fàrmac en el tractament de pacients de càncer de mama HER2 positiu, que han fet metàstasi al cervell. Ha explicat el doctor Javier Cortés, oncòleg fundador de l'International Breast Cancer Center, IBCC, i un dels autors d'aquest article.
Metástasis cerebral significa que el tumor s'ha ido a la cabeza y que la radioterapia o la cirugía o la radiocirugía ha sido incapaz de controlar la enfermedad y el tumor, a pesar de eso, sigue creciendo. Pues bien, tenemos estudios que han demostrado que este fármaco también es eficaz en este grupo de pacientes. Muy eficaz.
L'altre treball ha estat liderat per Vall d'Hebron Institut de Recerca, entre d'altres, i ha permès analitzar un inhibidor relacionat amb la resistència de la quimioteràpia i la immunoteràpia. És a dir, el bloqueig d'aquests mecanismes malignes del tumor incrementarien l'eficàcia dels tractaments. Ara es troba en fase d'estudi periclínic.
I també parlem de la població catalana que accelera el seu envelliment. Segons un estudi de la Fundació Adecco, la taxa d'envelliment s'ha disparat del 120% l'any 2019 a gairebé el 124. El 2020, el major augment mai vist. Les dues raons principals són la caiguda de la natalitat i l'augment de l'esperança de vida. Ens ho explica el nostre company de la xarxa, Joan Ferrer.
La taxa d'envelliment del 123,8% es calcula amb la proporció de persones majors de 64 anys en relació a la de menors de 16. Així, a Catalunya, per cada 100 menors de 16 anys, hi ha quasi 124 majors de 65 anys. Unes xifres desorbitades, sobretot si es comparen amb les de fa 10 anys, quan la taxa era tan sols del 101%. És a dir, hi havia una població similar entre els menors de 16 anys i els majors de 65. Per entendre aquest envelliment, s'han de mirar dos factors. D'una banda, la caiguda de la natalitat. El 2021 hi va haver tan sols 7,5 naixements per cada 1.000 dones, un 44% menys que el 2011. D'altra banda, l'esperança de vida segueix pujant i ja se situa als 83 anys, 4 més que a principis de segle. Amb tot, Catalunya ocupa el 12è lloc a nivell estatal i la demarcació de Lleida és la més envellida a nivell català. Aquest envelliment fa augmentar encara més el dèficit contributiu de la Seguretat Social. Així, el ràtio d'afiliats per pensionista se situa a Catalunya en l'1,97%, encara lluny de la taxa del 2,6% que seria necessària per fer desaparèixer l'actual dèficit. A més, des de la Fundació Adecco es reivindica el talent sènior com indiscutible motor per l'economia del país, tant per l'elevat volum de treballadors que suposa com per la sostenibilitat del sistema de pensions.
Notícies en xarxa. Esports.
2:21, parlem d'esports. La selecció espanyola femenina debuta amb victòria a l'Europeu d'Anglaterra.
El combinat espanyol amb 6 catalanes a les seves files va superar 4-1 a Finlàndia amb Dianes de les Blaugrana, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Laura García i Mariana Caldentey. La propera cita de la selecció que dirigeix Jorge Vilda és dimarts 12 contra el potent Alemanya, que hi va derrotar Dinamarca 4-0.
I en el futbol també hi ha moviments en el seu mercat.
Clement Lenglet jugarà cedit al Tottenham la temporada vinent i el club anglès no té opció de compra. De la seva banda, l'Espanyol va anunciar ahir la incorporació de Vinícius Solfa, el migcampista brasiler que arriba cedit del Lommel belga. L'Espanyol femení ha anunciat la renovació per una temporada més de la jugadora russa Nadia Karpova.
I Joan Oriol, el capità del Nàstic de Tarragona de futbol, seguirà liderant l'equip grana almenys una temporada més.
Aquesta suposa la segona renovació del club després que el porter Manu García també hagi revalidat la seva vinculació amb l'equip. El cambrilenc s'ha guanyat la renovació gràcies al seu rendiment esportiu i s'ha convertit en un dels jugadors més importants de l'equip grana.
Deixem el futbol i parlem de bàsquet. Xevi Pujol renova com a director esportiu del Baxi Manresa.
El manresà de 32 anys ha renovat el seu contracte per 3 temporades més i seguirà d'aquesta manera sent el responsable de la construcció de l'equip. Després d'anunciar la continuïtat de Pedro Martínez a la banqueta del Manresa, ara és el torn de Xavi Pujol, un home de la casa. De la seva banda, el Barça ha aconseguit els drets esportius de Nikola Kalinic després d'arribar a un acord amb el València Bàsquet. Ara només falta l'acord entre el jugador serbi i el conjunt blaugrana per fer oficial el seu fitxatge.
I l'Espar Unigirona i el Tordera han arribat a un acord de vinculació dels seus primers equips. L'equip sènior de Copa Catalunya de Tordera jugarà amb llicència d'Unigirona amb l'objectiu d'ajudar el conjunt de Fontejau a qualsevol dificultat de lliga femenina Endesa, mentre que l'Unigirona aportarà algunes joves jugadores d'edat sènior per potenciar aquest ambiciós projecte. Ens ho expliquen els companys de Ràdio Tordera.
L'acord de vinculació dels primers equips del CEP Tordera i l'Espar Girona s'ha fet oficial aquest mateix divendres. La voluntat és que tots dos equips es puguin reforçar i beneficiar mútuament aportant jugadores joves i de nivell. D'aquesta manera, l'equip sènior femení del CEP Tordera jugarà amb llicència d'Unigirona amb l'objectiu d'ajudar a l'Espar en qualsevol dificultat a la Lliga Femenina Endesa, mentre que l'Uni hi aportarà jugadores sèniors per a potenciar aquest ambiciós projecte. L'Uni aportarà, com en dèiem, aquestes jugadores de categoria a l'equip tordarenc que entrena Mar de Lemus i que ja compta amb jugadores que es van formar a l'Uni, com Maria Ferreiro, Júlia Juventeny o Júlia Casals. Aquesta proximitat, la necessitat de tenir un filial i la voluntat de créixer van ser les claus perquè aquest projecte sigui actualment una realitat. Per això també els dos clubs s'han mostrat contents per aquesta unió. També remarcar que el sènior femení del CEP Tordera disputarà tant partits al pavelló dels Països Catalans com al pavelló de Fontejau durant la temporada que ve. L'equip tordarenc, que ara passarà a dir-se CEP Tordera Unió Girona, té l'objectiu de cara a la temporada 2022-2023 de lluitar per l'ascens a Lliga Femenina 2.
A més, l'Uni Girona s'enfrontarà al Villanueva per un lloc a la fase principal de l'Eurolliga. L'anada serà a França i la tornada a Fontejau. La renúncia a jugar a la competició del Riga fa que el seu lloc l'ocupi el Virtus Sagafredo Bologna, que accedeix directament a la fase regular.
I el Joventut de Badalona ja sap amb qui se les veurà a la fase de grups de l'Eurocup. Seran l'Olimpia de Ljubljana, Eslové, el Venècia i el Brescia italians, el Bursaspor turc, el Liekabis lituà i també altres equips. El director tècnic dels Verd i Negres analitza el sorteig.
Crec que, com hem dit els últims anys, l'Eurocup sempre ens serveix per créixer amb els joves i són molt bons equips per poder créixer. Ja hem après de l'eliminatòria com va, per tant, la fase regular l'haurem d'aprendre com a tal, com a créixer i doncs, amb bons rivals. Per tant, per créixer l'equip i per créixer els joves ens anirà perfecte, però màxima dificultat, crec, del grup.
I també tenim un apunt cultural per aquest dissabte. Recordem que continua el 30è concurs internacional de focs artificials de Tarragona a la platja del Miracle. Avui és el darrer dia per gaudir de la pirotècnia Millat, que recordem arriben de França. A partir de 10:45, la platja s'omple de gent per gaudir d'aquest concurs de focs internacional.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes més destacades de la setmana trobem Benediction, un biopic sobre la figura de Siegfried Sassoon, un poeta britànic. Del Japó ens arriba un anime doblat al català, Detectiu Conan, la núvia de Halloween, i Chris Hemsworth torna a interpretar el déu del tro a Thor, Love and Thunder.
Nombre?
Sassoon Siegfried.
Rango?
Alférez.
¿Enfermedad?
Tuve una especie de colapso. Tú con los fantasmas de los soldados caídos y yo en el campo donde batallan los hombres.
Su deber es obedecer todas las órdenes.
Ante tal carnicería no puedo ordenarle nada a mi conciencia.
Benediction ens apropa a la vida de Siegfried Sassoon, un poeta britànic que després de combatre amb valor a la Primera Guerra Mundial es va oposar a la continuació de la conflagració. Va inspirar la seva obra en les seves experiències al camp de batalla i es va convertir en un dels principals literats de l'època. Mentrestant, a la seva vida privada es va debatre entre acceptar la seva homosexualitat i buscar la salvació en el matrimoni i la religió.
Me cohibo demasiado.
No estás solo.
Todo mi futuro depende de ti.
Creus que és aquest home el que va matar el teu company?
L'investigador més popular de l'anime torna amb Detectiu Conan, la núvia de Halloween. En aquesta ocasió, el casament de dos policies es veu interromput per un atemptat. Mentrestant, un perillós terrorista escapa de la presó i a la recerca un agent acaba amb una bomba penjada del coll. Conan haurà d'intervenir per desactivar l'explosiu i resoldre el trencaclosques que uneix el casament i la fugida del pres.
Avui la festa de Halloween es convertirà en un malson trepidant.
Se puso en forma. Pasó de cuerpo fondón a cuerpo de Dios. Y después de todo eso,
Mjolnir
recuperó su título del único y genuino Thor.
Uy, he hablado antes de tiempo.
¿Jane?
A Thor, Love and Thunder, el déu del tro inicia un viatge a la recerca de la pau interior. Però el seu retir es veu interromput per un assassí conegut com el Carnisser de Déus. Per fer front a l'amenaça, en Thor demana l'ajuda del rei Valkyria, de Cork i de la seva ex, la Jane Foster, qui, sorprenentment, empunya el martell màgic Mjolnir, convertint-se també en Thor. Junts hauran de descobrir les raons del Carnisser i detenir-lo abans no sigui massa tard.
No eres como los otros dioses que he matado. Tienes algo por lo que luchar.
La xarxa de comunicació local.
Molt bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa. Edició matí.
La trobada que mantindran divendres vinent el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president català, Pere Aragonès, ha planat sobre els actes polítics d'aquest dissabte. Rafael Claramunt, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Des de la seu del PSC, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el primer secretari, Salvador Illa, han reiterat la seva satisfacció pel full de ruta acordat ahir amb el govern català, mentre que el conseller Roger Torrent reclama una amnistia en el marc d'aquest procés de diàleg.
La població catalana accelera el seu envelliment. Segons un estudi de la Fundació Adecco, la taxa d'envelliment s'ha disparat del 120% l'any 2019 a gairebé el 124% el 2020. Les dues raons principals són la caiguda de la natalitat i l'augment de l'esperança de vida.
A Catalunya, per cada 100 menors de 16 anys, hi ha quasi 124 majors de 65 anys. Unes xifres desorbitades, sobretot si els comparem amb els de fa 10 anys, quan la taxa era tan sols del 101%. Amb tot, Catalunya ocupa el 12è lloc a nivell estatal i la demarcació de Lleida és la més envellida a nivell català.
I l'arribada del bon temps i les vacances provoca que algunes persones que tenen mascotes a casa les abandonin perquè no es volen responsabilitzar.
És una realitat que passa cada estiu i tot i que les lleis s'han endurit amb sancions econòmiques més altes pel maltractament i abandonament i que des dels finals de l'any passat es reconeixen els animals com éssers que senten i no coses i encara hi ha molta feina a fer.
I el temps també protagonista aquest dissabte dia 9 de juliol de 2022 i el sabem tot d'una gràcies a la nostra companya Estel Figueres que està al Servei Meteorològic de Catalunya. Estel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Dissabte ha vingut marcat per aquest cel serè durant el matí. També la temperatura ha estat una miqueta més alta que no pas la del divendres, sobretot a punts de l'interior. Amb tot, esperem que la tramuntana al llarg de la tarda ja vagi girant a vent més fluix i variable i també a la resta del litoral s'acabarà d'imposar aquesta marinada que fins i tot ens deixarà algun cop moderat. La temperatura que arriba a valors que poden arribar a voltar entre els 28-30 graus a la façana litoral, a l'interior encara esperem que pugi al llarg de la tarda, valors que poden arribar a voltar els 34-35 graus. De fet, aquest ambient càlid es mantindrà no només el dissabte, sinó també el diumenge amb xafogó al litoral i aquesta estabilitat es mantindrà també durant la setmana que ve i això farà que mica en mica aniran pujant la temperatura. De fet, esperem que arribin a tocar sostre a mitjans de la setmana que ve. De moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel, per aquesta informació i en esports, la selecció espanyola fa femenina debuta en victòria a l'Europeu d'Anglaterra.
El combinat espanyol amb 6 catalanes van superar 4-1 a Finlàndia. La propera cita de la selecció que dirigeix Jorge Vilda és dimarts 12 contra la potent Alemanya.
I si parlem de futbol masculí, Joan Oriol, capità del Nàstic de Tarragona, seguirà liderant l'equip grana almenys una temporada més.
El cambrilenc s'ha guanyat la renovació gràcies al seu gran rendiment esportiu i s'ha convertit en un dels jugadors més importants de l'equip grana.
I en bàsquet, l'Espar Uni Girona i el Tordera han arribat a un acord de vinculació dels seus primers equips.
L'equip sènior de Copa Catalunya de Tordera jugarà amb la llicència d'Uni Girona amb l'objectiu d'ajudar el conjunt de Fontejau en qualsevol dificultat de la Lliga Femenina Endesa, mentre que l'Uni Girona portarà algunes joves jugadores d'edat sènior per a potenciar aquest ambiciós projecte.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia de nou, són les 2:34. Això és el Notícies en Xarxa, de la xarxa de comunicació local d'aquest dissabte, dia 9 de juliol de 2022. L'equip que treballa en aquest NEX són Laura Rovira i Miquel Llevaria, la producció, la coordinació és de Carme Defez i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen Rafael Claramunt i jo mateixa, Sílvia Petit. Comencem de nou aquesta segona mitja hora del Notícies en Xarxa parlant de política i d'aquesta trobada que mantindran divendres que ve el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb el president català, Pere Aragonès. Una trobada que ha planat sobre els actes polítics d'aquest dissabte.
Des de la seu del PSC, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha reiterat avui la seva satisfacció pel full de ruta acordat ahir amb el govern català. El primer secretari, Salvador Illa, ha afegit que aquest diàleg entre l'Estat i la Generalitat s'ha de dur a terme també entre catalans.
Una política útil que busca restaurar los afectos, restaurar las relaciones, que Catalunya sea más habitable.
Volem un diàleg entre catalans com a complement del diàleg entre governs. I aquesta és una fita molt important a la que nosaltres no podem renunciar i que jo torno a reclamar avui des d'aquí.
D'altra banda, i des de Sant Cugat del Vallès, el conseller i expresident del Parlament, Roger Torrent, reclama una amnistia en el marc d'aquest procés de diàleg.
L'Estat espanyol ha respost a la dissidència política, a la llibertat d'expressió política d'un determinat moviment polític amb mètodes repressius que, insisteixo, tenen una vessant judicial, tenen una vessant de presó, però també tenen aquesta vessant d'espionatge. Per tant, des del nostre punt de vista, la millor manera de defensar un procés de negociació política és amb garanties de que això no passi, òbviament, i per això defensem una amnistia a través d'aquest procés de negociació.
Durant l'inici d'aquesta campanya que porta per nom Prou repressió, amnistia, justícia i reparació, un grup de suport dels detinguts a les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél han escridassat els participants.
Mentrestant, l'actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha rebut el suport de representants a l'àmbit polític, cultural i empresarial aquest mateix matí a l'Ateneu de Barcelona. Li han fet costat davant la possible obertura de judici oral per presumptes irregularitats quan era el cap davant de la institució de les lletres catalanes.
Durant l'acte s'ha presentat el manifest que ha rebut més de 8.000 signatures de suport i ha destacat l'absència de càrrecs destacats d'Esquerra Republicana. Laura Borràs ha volgut evitar pronunciar-se sobre què és fet.
No he trobat a faltar ningú perquè tothom hi ha estat. No han pogut ser-hi personalment moltes d'aquestes persones, però les persones del govern que són de Junts per Catalunya hi són totes signant el manifest. Per tant, no he volgut en cap cas que ningú deixés de dur a terme les seves agendes polítiques i nacionals del país per donar suport a un acte privat sabent que els tinc al meu costat.
Has més enllà de l'acte, troba a faltar més suport d'Esquerra.
Jo agraeixo tots els suports que tinc.
Borràs ha reiterat la seva innocència i assegura que no pensa renunciar al seu càrrec. Són les 2:37. Tenim més qüestions per donar veu aquest mateix cap de setmana, aquest dissabte dia 9 de juliol, i com dèiem abans també parlem de l'abandonament d'animals. Són moltes les protectores i entitats que treballen amb animals abandonats i maltractats, i més quan arriba l'estiu, que moltes persones no se'n volen fer càrrec. Lídia Navarro, de SOS Canicat, ens explica com des d'una protectora, encara en l'estiu, que defineix aquest especialment com a molt complicat.
Sembla que serà un estiu bastant dur. Cada dia ens arriben molts casos d'abandonament. Ja estem a màxims de... Vull dir, ja no podem agafar a ningú. Tenim llista d'espera, diguéssim, de gossos que sabem que estan en un puesto per poder agafar-los i portar-los al refugi i donar-los una segona vida. I cada dia, sobretot a la meva companya Eva, li arriben casos... tant sigui via telèfon, WhatsApp, xarxes socials, per el que veiem, es presenta un estiu molt, molt, molt complicat.
Navarro creu que és necessari un canvi urgent en l'educació i la cultura del país per tal d'evitar els abandonaments d'animals.
Sí, el problema que tenim és que no hi ha una cultura, no hi ha una cultura de que la mascota sigui un membre més de la família, i a molta gent que els tenen com un gerro, doncs mira, ara millor que ve l'estiu, doncs aquest gerro ja no el vull, doncs mira, el llenço a la brossa i ja està. No hi ha una cultura de... hem de partir de la base i hem de fer que a les escoles i inclús a gent gran, no?, que es visualitzi d'una altra manera, que hi hagi un altre tipus d'educació que ara mateix no hi és. I com aquesta educació no hi és, a veure, hi ha països d'Europa que tenen abandonament zero. I no que sigui molt baix, és que és zero. I clar, això és depenent de la cultura i de l'educació que hi ha en el país. I aquí és llàstima que no hi ha aquesta. Llavors hem de partir d'aquesta base i després de que les lleis que tenim es facin complir.
Quan m'explicàvem, quan arriba el bon temps, són moltes les persones que no saben què fer amb la seva mascota o no es volen responsabilitzar. Sheila Micó, de Revolution Patent, assegura que és una excusa perquè cada vegada hi ha més establiments que accepten animals.
Cada vegada hi ha més turisme respectuós amb les nostres mascotes. De fet, un turisme superinteressant, un turisme per fer coses molt maques, per visitar coses molt maques amb les nostres mascotes, i qui l'abandona és realment perquè vol. O sigui, no perquè no tingui opcions, perquè ja és el que deies, ja no és que només puguis viatjar amb la teva mascota, que cada vegada hi ha més opcions, sinó que, a més, cada vegada hi ha molts més serveis de guarderia, de nanis per runis, vull dir que cada vegada tenim més opcions perquè cuidin de la nostra mascota amb la nostra ausència.
2:40, deixem de parlar de l'abandonament d'animals i aquesta preocupació per part de les protectores. Són cada dia més els gossos i gats també que es troben abandonats o també en situació de maltractament. L'atur continua baixant al Vallès Oriental, tot i la incertesa econòmica per l'alta inflació. El mes de juny es va tancar amb 253 persones menys a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya respecte al mes de maig, situant la xifra total en més de 19.000 persones sense feina. Des de Ràdio Silenci ens amplia aquesta informació el nostre company Eduard Mas.
Fa un any hi havia 24.130 persones a l'atur, gairebé 5.000 més que ara. De fet, durant l'últim any, 2 de cada 10 persones del Vallès Oriental han signat un nou contracte. Tot i les xifres aparentment positives, el delegat comarcal de la PIMEC, Enric Vallejo, adverteix del que pot passar després de l'estiu i reclama que es posi fil a l'agulla amb el pla d'industrialització del país i que es prengui mesures perquè la disminució de l'atur es mantingui.
És veritat que ja aquesta tardor es veuen venir uns núvols, hi ha una incertesa, no sabem com reaccionarà l'atur en aquests casos, però sempre hem de ser positius i intentar que es prenguin mesures i actives i passives per millorar aquestes dades.
Pel que fa als municipis del Vallès Oriental, s'han registrat importants davallades de persones aturades a Mollet, Les Franqueses i Granollers. A la Garriga hi ha 492 aturats, 6 menys que fa un mes i 207 menys que fa un any.
La comarca del Moianès tindrà problemes d'abastiment d'aigua a mig termini. Els 10 pobles del Moianès tindran problemes d'abastament d'aigua a curt o mitjà termini. Ens amplia la informació Jordi Gibert, d'Ona Codinenca.
La part nord de la comarca tindrà problemes d'alta concentració de nitrats que afectaria la potabilitat de l'aigua. Mentrestant, la principal dificultat dels pobles del sud de la comarca seria la manca d'aigua en els aqüífers propis. Son Soles Letang és consellera comarcal de l'àrea d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient.
Es preveuen problemes que ja s'estan donant avui en dia d'abastament d'aigua potable en tots els municipis de la comarca, és a dir, uns per falta de recursos, és a dir, per manca d'aigua, perquè els sistemes que tenen ara mateix d'abastiment doncs es preveuen mancances, i l'altre problema és que els municipis que no tenen problemes d'abastament sí que tenen problemes de contaminació de nitrats, que això implica igualment problemes d'abastament perquè aquestes aigües s'han de diluir.
Aquests són els resultats que reflecteix l'estudi sobre l'abastament i sanejament de l'aigua fet pel Consell Comarcal del Moianès.
Gràcies a Jordi Gibert, des d'Ona Codinenca. I la població catalana accelera el seu envelliment. Segons un estudi de la Fundació Adeco, la taxa d'envelliment s'ha disparat del 120% l'any 2019 a gairebé el 124% el 2020, el major augment mai vist. Les dues raons principals són la caiguda de la natalitat i l'augment de l'esperança de vida. Ens ho explica des de la xarxa Joan Ferrer.
La taxa d'envelliment del 123,8% es calcula amb la proporció de persones majors de 64 anys en relació a la de menors de 16. Així, a Catalunya, per cada 100 menors de 16 anys, hi ha quasi 124 majors de 65 anys. Unes xifres desorbitades, sobretot si es comparen amb les de fa 10 anys, quan la taxa era tan sols del 101%. És a dir, hi havia una població similar entre els menors de 16 anys i els majors de 65. Per entendre aquest envelliment s'han de mirar dos factors. D'una banda, la caiguda de la natalitat. El 2021 hi va haver tan sols 7,5 naixements per cada 1.000 dones, un 44% menys que el 2011. D'altra banda, l'esperança de vida segueix pujant i ja se situa als 83 anys, 4 més que a principis de segle. Amb tot, Catalunya ocupa el 12è lloc a nivell estatal i la demarcació de Lleida és la més envellida a nivell català. Aquest envelliment fa augmentar encara més el dèficit contributiu de la Seguretat Social. Així, el ràtio d'afiliats per pensionista se situa a Catalunya en l'1,97%, encara lluny de la taxa del 2,6% que seria necessària per fer desaparèixer l'actual dèficit. A més, des de la Fundació ADECO es reivindica el talent sènior com indiscutible motor per l'economia del país, tant per l'elevat volum de treballadors que suposa com per la sostenibilitat del sistema de pensions.
Moltes gràcies, Joan. I del 8 al 10 de juliol, l'Ametlla de Mar celebrarà la 16a trobada de vela llatina al Golf Sant Jordi. En aquesta edició, centenars de persones es reuniran per compartir el seu interès a aquest tipus de navegació amb una trentena d'embarcacions, incloent-hi dos iaúts de la Catalunya Nord, que seran els convidats d'honor. Durant la trobada també es faran tallers entre els joves per promoure el relleu generacional. Laia Oltra, de Cala Ràdio.
Entre les embarcacions participants destaquen dues vingudes des de la Catalunya del Nord, Notre Dame Consolación i Portos, que són dos sardinals dels anys 1913 i 1927. La trobada està organitzada per l'Associació de Vela Llatina La Cala, que treballa per mantenir i recuperar aquest patrimoni que s'estava perdent. Així ho explica el secretari de l'associació, Joan Muñoz.
Mantindre i recuperar aquest patrimoni nostre que pràcticament s'havia perdut. L'associació La Cala hem anat recuperant embarcacions i ara aquest any s'ha fet a través de la Federació Catalana de Patrimoni Marítim i Fluvial uns cursos i un material didàctic per poder transmetre aquests coneixements a joves.
Concretament, entre les activitats organitzades hi ha un concurs de ranxo mariner cuinat pels patrons, navegació lliure, visites d'escolars i tallers pels joves i un dinar de cloenda.
Gràcies, Laia Oltra, des de la Cala Ràdio. Anem cap a Altafulla perquè torna l'espectacle casteller a la plaça del Pou, avui mateix amb la Diada de les Cultures. Hi actuen els castellers de Vilafranca, la Vella de Valls, els Xiquets de Tarragona i els anfitrions, els castellers d'Altafulla. Ens ho explica des d'Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
L'epicentre casteller es trasllada aquest dissabte a la tarda a la plaça del Pou d'Altafulla, on es reuniran els castellers de Vilafranca, la Vella de Valls, els Xiquets de Tarragona i els anfitrions, als castells d'Altafulla. S'espera que a plaça s'hi pugui veure algun castell de nou, com ha apuntat el cap de colla dels locals, el Prudent Moreno, que ha destacat la Diada com una de les més importants pels liles, per la potència de les colles convidades i pel moment en què ens trobem ja immersos de ple en l'estiu i després de dos anys sense poder celebrar la jornada.
En principio es una de las diadas más importantes de la colla, por el momento que se hace, que es al final mitad de julio más o menos, por las collas que vienen, que son de un nivel bastante de nivel alto, de top, ¿no? Y entonces siempre te obligan a ti, pues bueno, también a dar todo lo que tienes, ¿no? Entonces es una actuación importante que como casteller d'Altafulla, pues bueno, siempre quieres estar en estas actuaciones.
Els castellers d'Altafulla apostaran aquest dissabte per tirar el primer castell de set de la temporada, el 3 de set. Moreno ha destacat que els assajos han anat molt bé i que també duran a plaça el 2 de 6, el 5 de 6 i el Pilar de 5.
Moltes gràcies, Carol Cubota. I la banda rossellonenca Fox System celebra els seus 5 anys de trajectòria amb el Festival L'Ensorrada, que tindrà lloc avui a l'antiga fàbrica tèxtil del Canís de Rosselló, al Segrià. Maria Gateo, de Ràdio Rosselló.
El certamen començarà a les 8 de la tarda. Tots els concerts esdevindran al frontó del Canist perquè Fox System pretén donar un altre ús a aquest espai i convertir-ho en un punt cultural i d'oci del municipi. Genís Casanovas és el baixista cantant del Fox System.
Quan vam començar a pensar llocs on podíem fer el festival, sí que vam pensar, per exemple, el Casal, que és on potser s'organitzen més coses, però clar, l'estiu també posar gent a dins, ens fa molta calor i no és el més còmode. I vam plantejar diferents opcions i vam pensar, ostres, doncs el Canist és un lloc realment molt mític, amb molta història al nostre poble, i que costa realment que la gent hi vagi i que s'hi facin coses per recuperar aquest espai.
Per aquesta ocasió comptaran amb la participació d'un total de 4 bandes locals. Els Oriol Foll, d'Albesa, d'Estrio, de la Torre i Quiquets, tots 3 de Rosselló. L'entrada al festival és gratuïta i els assistents comptaran, a més, amb servei de bar i sopar. L'organització i la gestió de l'esdeveniment va a càrrec de Fox System i la resta de bandes que hi participen. No obstant això, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Rosselló també hi ha col·laborat facilitant l'espai del Canís.
Gràcies, Maria. Anem cap a Tordera perquè després de molts mesos d'obra, el municipi inaugura el nou arxiu municipal, l'espai Prudenci Bertrana, juntament amb l'escultura que acompanya l'equipament obra de l'escultor Quim Domènech. Des de Ràdio Tordera ens ho explica Lluís Sabater.
Aquest nou equipament està pensat per ser un nou espai cultural on es pugui exposar i mantenir material històric i d'interès general pel poble. Actualment hi ha obres de molt valor cultural que estan emmagatzemades pels propis ciutadans a casa seva i que mantenen viu el record de la història de Tordera. D'aquesta manera, ara es podrà donar cabuda a tot aquest material de manera ordenada i facilitant que tots els ciutadans puguin gaudir-lo. Josep Llorenç, regidor de Cultura.
Però en tot cas, el que sí que serà és un fons importantíssim pel futur de Tordera i que potser ara no som conscients del que suposa aquest nou projecte de cara al futur, però creiem que és absolutament transcendental.
Un edifici on també hi tindrem l'espai Bertrana, que vol ser una sala polivalent dins l'equipament que serveixi alhora per estudiar i difondre la figura de Prudenci Bertrana, tant pel que fa a la vida com a l'obra de l'escriptor nascut a Tordera l'any 1867.
Notícies en xarxa. Esports.
I quan són les 2:50, parlem de futbol de la selecció espanyola femenina que debuta en victòria a l'Europeu d'Anglaterra.
El combinat espanyol amb 6 catalanes a les seves files va superar a 4-1 a Finlàndia amb Diana Sala Blaugrana, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Laura García i Mariona Caldentey. La propera cita de la selecció que dirigeix Jorge Vilda és dimarts a 12 contra la potent Alemanya, que ahir va derrotar Dinamarca 4-0.
I parlem de més futbol, en aquest cas també masculí, perquè hi ha diversos moviments en el seu mercat.
Clement Lenglet jugarà cedit al Tottenham la temporada vinent i el club anglès no té opció de compra. De la seva banda, l'Espanyol va anunciar ahir la incorporació de Vinícius Souza, un migcampista brasiler que arriba cedit del Lommel belga. L'Espanyol femení ha anunciat la renovació per una temporada més de la jugadora russa Nadia Karpova.
I Joan Oriol, el capità del Nàstic de Tarragona, seguirà liderant l'equip grana almenys una temporada més.
Aquesta suposa la segona renovació del club després que el porter Manu García també hagi revalidat la seva vinculació amb l'equip. El cambrilenc s'ha guanyat la renovació gràcies al seu gran rendiment esportiu i s'ha convertit en un dels jugadors més importants de l'equip grana.
Deixem el futbol per parlar de futbol americà. Amb un parcial de 5 victòries i cap derrota, els Barcelona Dragons tenen ara un repte majúscul: guanyar els Vikings de Viena en un partit que s'espera molt igualat. Ens ho explica Aleix Pérez des de la nova ràdio de Reus.
Gran inici de temporada dels Barcelona Dragons, als quals es arriba ara una prova de foc. I és que s'enfronten als Vikings de Viena, l'únic equip que, com ells, encara no coneix la derrota. Repte majúscul, doncs, serà aconseguir la seva 6ª victòria consecutiva, amb la que esperen afiançar-se definitivament com a clars candidats a les rondes eliminatòries. El head coach Andrew Weidinger ha parlat de rivals durant la prèvia, elogiant els més de 40 anys de domini i bona feina de la franquícia. Tot i així, mostra una confiança cega en els seus jugadors i en les bones sensacions tant al terreny del joc com als resultats. Per últim, ha animat a tots els seguidors a congregar-se a l'estadi per animar els seus jugadors, fomentant aquest binomi tan necessari en aquest esport de pur espectacle. Tot a punt, doncs, per aquest xoc entre un equip històric i un que està creixent setmana rere setmana amb l'objectiu de veure si li poden arrebatar la corona, encara que una derrota no tindria grans conseqüències a la classificació.
Gràcies, Aleix, per aquesta informació. I futbol platja, protagonisme torrenc, el play-off dels campionats d'Espanya que es disputen aquest cap de setmana a Cádiz.
El Bonaire Terrassa de Jero Reñé, Elena Balanes i Adriana Pérez buscarà el títol absolut femení després de guanyar les semifinals contra Almeria 3-2. Demà jugarà la final contra el guanyador del Cáceres Playas de San Javier. Mentrestant, el Victoria Beach Soccer de Llorenç Gómez lluitarà per l'ascens a la màxima categoria i jugarà la primera semifinal contra l'Impié Màlaga.
I en hoquei herba, canvi d'horari en el duel de vuitens de final del Mundial de Terrassa entre la selecció espanyola femenina i el combinat de l'Índia.
Finalment, el duel de vuitens de final entre dos conjunts es disputarà diumenge a 9:15 de la nit a l'Estadi Olímpic de la capital vallesana. Les espanyoles farcides de catalanes van accedir a la cita de diumenge com a segona del seu grup rere Argentina.
I les Supercopes, perdó, de Catalunya d'handbol, Catalunya absolutes, es disputaran a Martorell.
Les semifinals masculines encara amb data i hora per decidir enfrontaran el Barça amb l'Esplugues i el Granollers amb el handbol Banyoles, mentre que el sorteig dels duels de les semifinals femenines va emparellar l'Oar Gràcia amb el Sant Quirze i els Granollers amb l'handbol Sant Vicenç. Les finals es disputaran el 29 d'agost.
I parlem d'hoquei patins perquè Carles Grau és l'escollit per substituir Aitor Egurrola a la porteria del Barça.
El de Lloret torna a la disciplina blaugrana després d'haver-hi estat durant la seva etapa de formació entre l'any 2008 i el 2010. Grau arriba procedent del Liceo i signa contracte fins al 2025. L'Igualada també va fitxar ahir el porter Xavi Bosch, que les dues últimes temporades havia estat a la disciplina de l'Alpicat.
I si parlem de futbol sala, Bernat Pubill jugarà a l'Indústria Santa Coloma la temporada que ve.
L'ala d'Olesa de Montserrat, de 21 anys, arriba cedit al Barça per un any amb opció a un altre. Pubill s'ha consolidat a la primera divisió i és la segona cara nova dels colomencs després de l'arribada de Nil Closes.
I també volem parlar de bàsquet perquè Xevi Pujol renova com a director esportiu del Baxi Manresa. El de 32 anys ha renovat el seu contracte per 3 temporades més i seguirà d'aquesta manera sent el responsable de la construcció de l'equip després d'anunciar la continuïtat de Pedro Martínez a la banqueta del Manresa. Ara és el torn de Xevi Pujol, un home de la casa. De la seva banda, el Barça ha aconseguit els drets esportius de Nikola Kalinic després d'arribar també a un acord amb el València Bàsquet. Ara només falta l'acord entre el jugador serbi i el conjunt blaugrana per fer oficial el seu fitxatge. Són les dues, gairebé 56 minuts, fins aquí el temps dels esports, i també, com sempre, abans de dir adéu, voleu convidar-vos a algun acte, alguna festa cultural del cap de setmana que passi a Catalunya. I volem parlar aquest dissabte del Festival Cruïlla que es fa al Fòrum de Barcelona. Va començar dijous i avui també té una jornada més que interessant, amb participació internacional. Si ahir ho feia la banda Duran Duran, avui són Rubén Blades, a qui estem escoltant, i també Juan Luis Guerra, entre d'altres. A més, també avui el Fòrum rebrà la visita a partir de 6:45 de Pedro, Ginestar, i també actuacions de famosos com Rosalén i també Tan Xungueiras o la formació catalana Boos. Avui també Festival Cruïlla, darrer dia per gaudir d'aquest festival de Barcelona.
La xarxa de comunicació local. Falling apart. The pain you caused cut so deep, truly was a work of art. Ignore the sign. Redemption's mine on the day I leave. Falling for you was my only crime. Your taste up and holding.
xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Rafael Claramunt. La trobada que mantindran divendres vinent el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el president català Pere Aragonès ha aplanat sobre els actes polítics d'aquest dissabte. Des de la seu del PSC, el ministre de la presidència Félix Bolaños ha reiterat avui la seva satisfacció pel full de ruta acordat ahir amb el govern català. El primer secretari Salvador Illa ha afegit que aquest diàleg entre l'Estat i la Generalitat s'ha de dur a terme també entre catalans.
Una política útil que busca restaurar los afectos, restaurar las relaciones, que Catalunya sea más habitable.
Volem un diàleg entre catalans com a complement del diàleg entre governs. I aquesta és una fita molt important a la que nosaltres no podem renunciar i que jo torno a reclamar avui des d'aquí.
Des de Sant Cugat, el conseller i expresident del Parlament, Roger Torrent, reclama una amnistia en el marc d'aquest procés de diàleg.
L'Estat espanyol ha respost a la dissidència